A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I el que vindrà ara són dues presentacions de llibre, de llibres. Primer en farem una, després en farem una altra, tot per ordre, ben endreçadet, això sí. Però és que tant demà com demà passat es presenten dos llibres dels que avui en parlarem en el que queda del programa. Sí, demà, sí, ara em feien senyal, demà dijous, a 6:45 de...
Dia 6.
De la tarda, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, es presenta el llibre El secret de la lluna plena, una obra de literatura juvenil escrita per Imma Romeu, que és una escriptora del Maresme, que ha publicat aquest llibre recentment, el 2024, i que a més comptarà amb la presentació del llibre i en aquest acte amb Xavier Laoz, que tots el coneixem per ser un dels impulsors junt amb la seva dona, l'Estela Campanyà, de la cursa de la lluna plena. I és que justament aquest nom, aquesta coincidència de la lluna plena, el nom de la cursa, que coincideixi també aquí amb el títol del llibre, El secret de la lluna plena, és el que va unir a l'autora del llibre i amb en Xavier Laoz, que avui ens acompanya. Xavier, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Ho hem dit bé, no? Demà dijous
a dos quarts de set
de la tarda, a la Biblioteca Santiago Rusiñol es presentarà aquest llibre, que deia jo que tot comença per la coincidència del títol, amb la vostra cursa, que tu dius, vas veure la presentació d'aquest llibre a Barcelona, no?
Sí.
A la llibreria on em deies,
sí.
I aquí se't va despertar alguna cosa,
exacte,
no?
Exacte, que el títol sigui El secret de la lluna plena em va encuriosir, no? I a més aquesta dona és molt eixerida, l'autora, i bueno, vam parlar, no sé si ho vaig fer abans de l'estiu o al setembre, una mica abans de la cursa, i la vam convidar a la cursa, va estar aquí i va portar els seus llibres, ja, o sigui que hi han persones a Sitges que ja han llegit el llibre.
Sí. Però diguem que no és un llibre que tingui en la seu interior res a veure amb la cursa, amb l'origen de la cursa, tot i que hi has trobat punts en comú,
sí,
després amb la lectura.
Ella parla de la lluna plena, que és un secret, que s'inicia al principi del llibre i que no desvetllarem avui, però que ella parla de la lluna plena d'octubre, i també parla d'una cosa que va passar un parell o tres anys a la cursa de la lluna plena, que és que a l'octubre van haver-hi dues llunes plenes, no? Una a principi de mes i una a final. I ella parla d'aquesta lluna blava d'octubre, que és la segona lluna plena d'octubre.
I quan li vas proposar de venir, li vas explicar la història que fèieu la cursa, li vas proposar de venir, com li vas proposar, com li vas vendre, diguem, la història, no? Perquè al final, diguem que aquesta autora, Imma Romeu, recordem, es diu, ella és professora,
sí,
d'història, de secundària, és a més també escriptora, perquè ha fet un parell de llibres, a més sempre, la majoria encaixats en això de la literatura juvenil, però clar, no té un lligam amb Sitges, ni amb la vostra història, ni amb la cursa, ni amb res, no?
Primer perquè, bueno, li vaig explicar la història de la cursa de la lluna plena, que tothom que li expliques pues ho considera una
òbviament
cosa fascinant, no? I per una banda aquesta, per una altra li va encantar la idea de participar i sobretot una cosa que a mi em preocupa molt també, jo com estic a tots els plats,
sí,
a través de malvasia de lletres,
malvasia de llibres.
Perdó, amb la vasia de llibres, de lletres. De llibres era de llibreria.
D'acord, tens raó, perdó. Doncs,
no, jo també dubtava. A través de la vasia de lletres, l'objectiu és fer llegir a la gent, no?
Uh-huh.
Aleshores, penso que és un acte on te poden venir la gent jove, nanos d'entre 12, 14 anys i 16, i que poden participar i poden veure l'autora i poden desenvolupar una cosa que avui li escrivia, que és que evidentment no podem parlar moltes coses del llibre perquè no se sàpiguen,
no desvetllarem, òbviament.
Però no ni durant la presentació, però sí que m'agrada el tema de creatiu, de com es com es fa l'obra, quines idees té l'autora, si està ben escrit o mal escrit, si enganxa o no enganxa, o sigui, tot això que la joventut penso que li ha d'esperonar per introduir-se en el món de la lectura.
És a dir, hi ha un objectiu darrere aquí també d'incentivar la lectura entre el jovent, que diguem que no és una tasca fàcil, eh, Xavier? Ets de tasques difícils,
bueno, jo intento...
Investigació que, contra el càncer infantil, que el jove
llegeixi... Actuo de piròman professional.
No, és, diguem, perquè a més la competència, diguem, entre els joves, amb els llibres, diguem, és enorme, no? Les pantalles, els mòbils, tot plegat, és una competència duríssima, no? Clar. I al final, enganxar-los a la lectura...
Si hem aprofundíssim, la diferència és abismal, també, eh? En els mòbils no s'escriu normalment, eh? Una altra cosa és que llegeixis un llibre en el mòbil, no? Però en els mòbils no s'escriu, o sigui, totes les frases estan retallades
i abreviats, sí.
Inicials, etc. I precisament una cosa que a mi també m'obsessiona, jo quan vaig a una festa de literatura, jo sóc el que aixeco el dit i dic, molt bé, el llibre està molt bé, però literàriament com està escrit? No? Perquè a vegades hi ha autors que es perden amb la trama, no? He fet una trama absolutament enrevessada i complicadíssima i tal, i clar, tot està molt bé, hi ha molt bones idees, però si està mal escrit, per l'amor de Déu, això no va enlloc, no? Aleshores, la diferència dels telèfons amb els llibres és això, no? Que els llibres, si com aquest, estan ben escrits, si es llegeix en veu alta, té musicalitat les paraules, eh? Vull dir, et deixen respirar, llavors la pots anar llegint en veu alta i no et cansaries, vull dir, pots anar fent, llavors és molt agradable, és molt intuïtiu, i aquesta dona utilitza uns arguments molt potents perquè coneix molt els adolescents i sap de què parla.
Els coneix, entre altres coses, perquè és professora de secundària, per tant, a diari tracta amb joves adolescents, s'hi dedica això de la docència. És un llibre, com dèiem, de literatura juvenil o classificat com a literatura juvenil, però ens deies, Xavier, que perfectament un adult el pot llegir,
sí.
I no, diguem que no és infantil, eh? Ni no. Està infantilitzat.
No,
eh?
No, al contrari. Es pot llegir en diferents capes. Evidentment és un llibre d'aventures. L'Emilio Salgari també feia llibres d'aventures per gent gran, o sigui, que amb això no hi ha problema, però per exemple utilitza un llenguatge utilitza paraules com teràpies, anar al psicòleg, el sexe, l'homosexualitat, viatges, abusos sexuals, tot això amb uns nanos que tenen 14 anys, no? Per què? Pues perquè és el llenguatge que utilitzen habitualment i perquè és el que es troben i és per el que tenen l'obligació d'estar informats, no? Aleshores, pues, ella juga amb tot això. Explicarem poquetes coses.
És un grup d'amics, no?
És un grup d'amics que acaba viatjant en el temps i aleshores, com sempre estan en el Maresme, doncs ella va comparant el Maresme del segle XIX amb el Maresme del segle XXI i aleshores els mateixos protagonistes es van trobant amb castells, amb masies, amb corriols, amb persones, van a Vilassar i troben el Vilassar antic, i va explicant com es van
com l'evolució
creant, l'evolució, exacte,
l'evolució del territori,
exactament,
no?
Com es van creant les poblacions, aquest camí no existia i ara sí que existeix, o aquí hi havia un castell i ara ja no hi és, o què va passar al castell que avui veiem, per què no veiem al segle XIX? Pues perquè encara no l'havien construït, no?
Llavors... És a dir, a través d'aquest, o acompanyant aquest grup d'amics, a través d'un viatge en el temps,
exacte,
que passa pel que passa, no només viuran aventures, el lector no només viurà aventures amb aquest grup d'amics, sinó que li permetrà conèixer part de la història i de la realitat de l'evolució, en aquest cas del Maresme, perquè ja s'ubica al Maresme, perquè ja és del Maresme, no? És a dir, que juga una mica també com amb la història, no?
Exactament, exactament. Jo mentre el llegia pensava, jo m'hagués agradat tenir una professora d'història com aquesta, no? I escriu, em feia uns apunts per la presentació, escriu també que em feia recordar pels oïdors que, sí, que ho recordin, a Pandora al Congo de, del Sánchez Piñol, sí, no? Un viatge al centre de la, sí, Terra, o viatge al centre de la Terra del
de
Verne,
Verne, de Julio Verne.
I una referència a els, com es diu, dones que corren amb llops.
Oh, sí, tant, home. Eh?
Perquè fa, un, clar, fa una referència feminista molt important quan, quan algú parla de que et trobaràs el teu príncep blau a una nena de, de 14 anys i surt un i diu que és impossible, que això no existeix, no? O sigui que tot això
és, a dir,
és molt potent a dintre de la història.
D'acord, no? I per tant entenc que està, es mou molt en un moment actual, eh? També,
sí,
a nivell,
sí, sí,
d'això,
sí, 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 sí,
de conceptes, sí, d'idees, de feminisme,
exacte,
no? És a dir, no cau, diguem, en idees antigues.
No, no,
o,
no, no,
o...
No, no és simplista, no és simplista. No? Uh-huh. És, en aquest aspecte pues, té tota la, la complicació que significa viure l'adolescència.
Perquè els llibres d'aventures t'agraden en general, Xavier?
No massa.
No? No especialment?
No, no, no sóc un gran lector de...
De llibres,
no,
d'aventures.
No, no.
Ara recordaves aquest, clar, Viatge al centre de la Terra probablement és el primer llibre d'aventures,
clar,
que hi ha una generació sencera que va ser el seu primer gran llibre d'aventures,
exactament,
no?
Exactament.
Després, clar, és que ja som més joves igual i hem anat descobrint, sí, altres, no? Però sí, és veritat que moltes vegades sí que és una bona manera, i no sé si així ho penses, com per enganxar els joves, no? És a dir, aquesta cosa de l'acció, de que els protagonistes del llibre siguin de la,
clar,
teva mateixa edat,
clar,
que visquin coses, situacions com diferents, especials, no? Aventures que probablement tu en el teu dia a dia no viuràs, no sé si això és el que,
sí, sí, sí,
creus,
no,
que fa que enganxi.
Per això dic que la trama té molta imaginació, perquè, perquè els hi fa fer coses inverossímils. Aquí hi ha una altra referència a Murakami. Murakami té un llibre, crec que és el 1984, que comences a llegir-ho i dius quina cosa més estranya, perquè quan el protagonista surt al carrer i veu una lluna està a la realitat, i quan surt al carrer i veu dues llunes està a la fantasia, no? Però és que Murakami acabes assimilant-ho també, que ja ho normalitzes, que surti al carrer amb una o amb dues llunes, no? I, uh-huh, i saps a cada moment on estàs. Pues ella també ho aconsegueix, això,
uh-huh,
no? O sigui,
d'acord,
aconsegueix que travessin el temps i tu normalitzes una cosa que
uh-huh,
almenys avui és impossible,
uh-huh,
no? Però que ho normalitzes de tal manera que, bueno, estan en una altra època i fan altres coses.
Uh-huh.
O sigui que vas introduint en tot aquest món que penso que... I el de viatges astrals i aquestes coses estan en actualitat.
Uh-huh. Bé,
no?
Tot plegat serà, com dèiem, demà a 2:45 de la tarda a la Biblioteca Santiago Rossinyol. En Xavier presentarà aquest llibre juntament amb l'autora, que vindrà,
sí,
l'Imma,
sí, sí,
l'Imma Romeu, El secret de la lluna plena. Aquest lligam de la lluna que té el Xavier, que no sé si és que la lluna t'acompanya sempre
no sé,
a la
no
teva vida. És a dir, si, ara no sé si cada vegada que veus quelcom que posi lluna, lluna plena, ja t'atures,
bueno,
t'atures,
clar,
eh?
Clar, clar,
t'atures,
clar,
i ja ho, clar, vincules, clar, i ho fas vincular, clar, perquè clar, jo no sé què t'enllaç amb la cursa, si això pot tenir continuïtat, o aquí es queda,
bé,
i a partir d'ara és com una...
És una anècdota.
D'acord.
Sí, sí, sí. No, no ens plantegem res especial, no?
Uh-huh.
Però, bueno, segurament que aniran sortint coses d'aquestes.
I en qualsevol cas t'ha portat a que ara presentaràs el llibre,
clar,
de l'Imma, que entenc que això ja és un tema com de hobby, com de lector, no?
Exactament.
O demanda de la lectura,
exactament,
no?
M'has fet recordar una cosa, potser no hi havia pensat mai. Jo fa molts anys vaig ser muntanyenc, i encara intentem sortir un dia, i a la nit es podia caminar la lluna plena sense llum.
Sense llum.
No? O sigui que això és una, i era una sensació molt agradable perquè podies fer coses.
Amb la llum de la lluna plena ja t'il·luminava suficient com perquè,
exactament,
poguessis, com perquè poguessis caminar. Una mica providencial això de la lluna,
sí,
i
sí,
la teva vida,
sí,
Xavier,
sí,
eh?
Sí,
tot plegat.
Sí.
Xavier, alguna cosa més del llibre que vulguis comentar?
Bé, la trama és molt senzilla, fa unes referències que em vaig anotar. Tothom sap que fins i tot utilitza llenguatge del Maresme, eh? Tothom sap que són, o molts saben el que és un pixapins,
sí,
no? Però potser no sabeu què és un escarbató.
No.
És el mateix.
Ah, és a dir, el Maresme, els de Barcelona els diuen
escarbatons, no? O parla de penjaasses o matarrucs, no? O sigui, bé, ella va jugant també en dues èpoques, les ha estudiat molt bé les dues i llavors a nivell de que les va comparant, no? Surt un edifici modern i diu aquí fa uns anys això no hi era, però ara sí que hi era. Bé,
ara seria xulo poder traslladar això a Sitges, no? Al nostre territori, clar, no? Clar, això seria, estaria bé, no?
Bé, seria una manera de conèixer el territori, no?
I tant, i tant,
algú capaç i sobretot d'explicar als nois i noies que el món es transforma i com es va canviant les coses, no? Aquest, per exemple, parlant de Sitges han desaparegut cases modernistes.
Sí,
no?
I tant.
Això és conseqüència del poc respecte que s'ha tingut potser per aquestes cases. Bueno, pues si la gent jove creix amb la idea de que no són cases velles, sinó que són qüestions a respectar,
patrimoni,
i
no?
Patrimoni de, uh-huh, de tots, aleshores pues, quan arribin a manar... O quan
obrim
arribin
un meló amb això del patrimoni, sí. Xavier.
Em quedo aquí.
Ara amb el tema de les voreres i tot plegat, obrim un patrimoni,
per exemple,
obrim un meló,
per
no?
Exemple.
Però vaja, sí, sí.
Sí, sí.
És veritat que al final forma part de l'evolució dels territoris,
clar,
no? Dels nostres municipis,
clar.
I això es veu doncs, amb fotografies, no? Que de vegades
sí, sí,
a la canalla li passa, no? Li ensenyes una fotografia del cap de la vila...
Clar.
I veu l'edifici de la farmàcia com era abans.
Clar.
I diu, què ha passat aquí, no?
Clar.
Què ha passat?
Clar.
Llavors, clar, clar. Algú gran t'ha d'explicar, doncs mira, va haver un determinat moment que allò van a terra. No?
Clar, no? Però suposo que tot el que ens passa a cada instant de la vida no és casualitat, això ve d'un algo, d'una, uh-huh, d'una qüestió antiga, que no hem incorporat al nostre ADN. Aleshores, si procurem, tampoc vull fer un al·legat a la història,
uh-huh,
però si recordéssim que les poblacions es van transformant i que hem de mantenir llegats que són importants, tampoc cal conservar-ho tot, pues, estaríem d'una altra
manera. Sempre has estat un gran lector?
Sempre.
Des de petit?
Sí, 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 sí.
Ho mantens això amb el temps, també?
Bueno, també escric una mica,
sí,
no? Llegir és el que m'ha obert les portes del món. Amb una família que no era especialment lectora, pues tots els coneixements estaven molt limitats. Els coneixements estan limitats si no es llegeix, per definició, no? Aleshores, amb una família que es llegeix és fàcil, amb una família que no es llegeix és més complicat. I llavors, per mi, l'arribada al món va ser llegint.
Mm-hmm. Has aconseguit transmetre això? Vas aconseguir transmetre aquest amor per la lectura als fills?
Tinc una biblioteca molt important.
Sí?
Tinc una biblioteca molt important. Els meus fills van llegir molt i el meu fill,
sí,
els vam ensenyar a llegir en veu alta. Ara llegeixes una pàgina, ara llegeixo. Va anar molt bé, o sigui que perquè els nanos que no llegeixen no és veritat, és perquè els pares no hi dediquem prou temps. Llavors els meus fills van a llegir molt. Vam anar molt a la biblioteca. A casa sempre he tingut moltíssims llibres i ara tinc una biblioteca, penso que molt important, i ara el meu fill continua llegint i ara el meu objectiu és que llegeixin els nets.
No va dir, ara la feina són els nets?
Exacte, ara tornem a començar.
I estàs en ello?
Bueno,
són petits encara, no?
Sí,
són
però petitets. Anem acostant. Sí, però l'olor... jo recordo que amb els meus fills de 5 o 6 anys... els fèiem entrar a les llibreries perquè oloressin el paper.
Mm? Ostres!
Sí, sí. Sí.
És a dir, tu això de llegir amb Kindle, amb...
No,
res, eh? No vols saber res d'això, eh?
No m'ha tret mai, no m'ha tret mai. No. Va, em passo el dia davant d'ordinador i podria llegir qualsevol cosa. No, vaig a tenir un
llibre... Un llibre paper, t'agrada
sí,
la textura, l'olor, tot, eh?
Sí.
El tocar, per tant, gran amant de la lectura, en Xavier, que ens presenta avui, d'alguna manera ens avança aquesta presentació del secret de la lluna plena. Xavier, ja que tinc aquí la darrera notícia que teníem entorn al tema de la cursa de la lluna plena va ser aquesta recaptació de 58.160
sí,
euros que
sí,
vau poder entregar al doctor Jaume Mora, no?
Sí.
El director científic del Pediatric Cancer Center de Barcelona, per continuar amb això de la investigació contra el càncer infantil. 34.143 euros provenients de la cursa.
Sí.
Clar, això, en quina edició era aquest any?
La 12ª. Sí.
Això es diu molt ràpid, eh?
Sí.
Però
sí,
hi ha, bueno, una tenacitat aquí que no sé si és quasi tanta tenacitat com la lectura,
doncs
eh?
Doncs mira, amb l'Estela parlàvem que per primera vegada després de 12 anys, aquest any almenys 3 o 4 cops ens han parat pel carrer desconeguts per dins de vosaltres, sou els de la cursa de la lluna plena.
És a dir, ara ja sou mediàticament famosos.
No? O sigui, que s'ha de picar pedra 12 anys mínim. per qualsevol
perquè
cosa.
Perquè algú reconegui per la cursa, eh? Sí, o per alguna acció.
O per qualsevol cosa. Sí, sí.
Caram, és que clar, sí, sí. I clar, a més, amb l'objectiu de que això no s'aturi, és a dir, que això, clar, que hi haurà una 13a edició, ara, una 14a, 15a...
Aviam, hi ha cansament.
Anava a dir,
hi ha
però,
cansament.
Clar, dic, és que organitzar
però després hi ha compromís, i llavors hi ha una cosa que no es pot deixar, no es pot deixar. S'admeten voluntaris, eh? O sigui, ho podem dir ara aquí, però... la cursa és massa important com per poder-la deixar.
Per tant, això seguirà, però sí que veieu viable i fins i tot, no sé si desitgeu que en algun moment pugui haver un relleu.
Sí,
no?
Sí, 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 sí.
Això sí,
sí,
eh?
Sí, sí. Sí, sí. Sí,
és a dir, la il·lusió és que es mantingués in eternum, per dir-ho d'una manera, no? Però,
exactament.
I que hi hagués un...
Jo... ara expliquem batallites, eh? Jo tinc una edat i ja puc explicar batallites.
Vinga, va.
Jo vivia en una altra població del Vallès fa molts anys, moltíssims anys, i va ser quan es van començar a fer curses per la Festa Major, no? Una cursa de 5 quilòmetres, recordo que vaig muntar. Estava molt mal muntada i, bueno, de qualsevol manera, perquè no tenia cap mena de coneixement de res. Aquesta cursa porta 30... Jo vaig deixar, evidentment, sí. No? 3 o 4 anys, ho vaig fer i després va continuar altres. Aquesta cursa porta 38 anys fent-se. Cada festa major d'aquest poble. O sigui que, bé, les coses no s'ha de fer patrimoni propi i no s'han de personalitzar i intentar que les continuïn
ni
altres.
Que l'origen sigui una cosa tan personal.
Exactament.
Com el vostre fill,
exactament,
no?
Exactament. Al final aquestes coses segurament quedaran diluïdes pels altres, perquè tothom no s'ho pren de la mateixa manera, no? Mhm. Però, bueno, vindran altres persones, desgraciadament hi hauran més pares que els hi passin coses aquestes. I aleshores, pues, el que vulgui participar i el que vulgui dur-ho a terme, fantàstic.
Endavant, no? Estareu oberts, en qualsevol cas, l'any que ve hi haurà nova edició, seguríssim. I en Xavier i l'Estela ja estaran allà al darrere picant pedra, perquè això d'organitzar una cursa, què?
Molt complicat.
Com pot ser que sigui tan difícil organitzar una cursa?
Sí, perquè nosaltres vam prendre una decisió em mantinc amb ella, que és que nosaltres volíem ser absolutament transparents amb el tema econòmic. No? I aleshores la manera més fàcil era ingressar-ho tot a Sant Joan de Déu i que els corredors ho ingressessin directament. No? O sigui, no que passés per una compte nostra, i, no.
Directament cap allà.
Què passa? Que ens vam quedar que no teníem diners
per fer res,
no? I la cursa havia costat uns 5 o 6 mil euros. Aleshores, pues, bueno, pues, llavors l'Estela té la gran feinada de buscar aquests 5 o 6 mil euros per empreses i per donacions i per el que sigui per poder cobrir aquesta entrepà que es dona. Evidentment que cada vegada ens regalen més coses i potser cada vegada s'abarateix una mica més, però hi ha uns diners que s'han de fer i llavors això és complicat.
Clar, i aquesta és la feina dura, no? Clar, el anar a picar a la porta,
sí,
i dir, escolteu, estic fent
exacte,
una cursa,
exacte,
una de tantes, clar, al final
exacte,
és la vostra cursa, la vostra història, però exacte, probablement aquella marca haurà obert 25 vegades la porta,
i,
no?
I hi ha empreses que ho entenen perfectament. S'ha de dir que Sant Joan de Déu va començar igual. Sant Joan de Déu va començar amb una empresa que va apostar sense tenir el laboratori de recerca de l'Hospital Sant Joan de Déu. Era una habitació buida amb una taula i una cadira. Això era el laboratori de recerca, i van sortir al carrer a demanar ajudes i els hi van donar 150.000 euros, ara no se recordo l'empresa que era,
sí,
no? Aleshores, amb aquests 150.000 euros ja van començar a comprar alguna màquina i començar a treballar. O sigui que al final les coses es comencen així, uns que demanen i uns altres que aposten per allò que tots hi demanen o que entenen millor el que se'ls hi explica.
Sí, i en aquest cas al final tot, recordem, dirigit i destinat a la investigació, en aquest cas contra el càncer infantil, que jo no sé si hi ha un objectiu més... honest millor, no, o millor, exacte, no? Sí, que sigui el d'investigar aquesta o qualsevol altra malaltia que pugui millorar la vida o salvar la vida de, en aquest cas, nens i o joves, no? És a dir, vaja, si no, no se'n passa pel cap ara no, un objectiu exacte, millor, exacte, la veritat, que exacte, no sigui aquest, el de salvar exacte, vides o millorar la vida a la gent exacte, en general, no? O sigui, que si ha de ser per això...
Jo suposo que una part d'aquest èxit que se'ns atribueix a nosaltres no és tot nostre, ja ho puc assegurar. És el motiu que és molt fort i llavors, pues...
Sí, clar, home, és evident, la història pesa, clar, no? I la història arriba, és molt difícil no empatitzar, no? Amb uns pares que han perdut el seu fill, és molt difícil no arribar a això... Però vaja, 12 anys,
són,
és a dir,
anys,
són molts anys. Clar, en sí, un primer any, doncs, bé, tothom pot semblar més sensible a alguna cosa, però al final mantenir-te aquí amb el temps, no? Clar, mantenir, clar. Que al final tothom té les seves històries, tot plegat, és com tothom compromès amb aquesta història, amb aquesta cursa.
Sí.
Bé, jo trobo que sí que diu de vosaltres, de la vostra feina, per descomptat també dels sitgetans, que entenc que us donen suport,
exacte,
no?
Sí,
que,
sí,
que és un valor.
Sí.
I entenc que el Sant Joan de Déu, feliços d'aquesta iniciativa i tantes altres,
home,
que els salven,
sí,
perquè com que els diners no arriben,
sí,
d'on han d'arribar probablement, que és d'inversions a més a dalt, els arriben per aquestes iniciatives. Al final la gent és aquí, és qui els salva.
Ahir veia... han començat a anunciar que la marató de TV3
sí,
aquest any és el càncer també,
sí,
no sé de quin càncer. És molt possible que arribi molt poc o gens diners
a Sant Joan, al càncer infantil.
No? Aleshores dèiem, bueno, pues, ja no sabem què hem de fer.
No s'ha fet mai una marató només de càncer infantil?
No.
Doncs potser estaria bé, no?
Sí.
Recordem, és que això ho vaig aprendre, jo crec que la primera conversa que vaig tenir amb en Xavier i l'Estela, que clar, que quan, càncer és com una paraula que tots coneixem malauradament, no? Tota gent, però és que el càncer infantil està com tractat com una malaltia minoritària,
Sí.
I aleshores, clar, diguem que la repercussió en investigació que rep el càncer en general no és la que rep el càncer infantil, Que està anys llum d'això.
El doctor Mora explica que quan ell va venir de Nova York, el protocol per atendre càncer infantil era per massa corporal. O sigui, per dir alguna cosa, amb un gram se li donen 100 no sé què, 100 grams de droga per matar el seu càncer, amb un nen 10 vegades menys,
clar,
no? I el doctor Maros li explicava que era al revés, que si amb una persona se li donen 100, amb un nen se li han de donar 1.000, no? I es tornaven bojos, que no s'ho creien, hasta que es va, o sigui, aquest ja va ser el primer problema, no? De que no sabien ni com enfocar el tractament de la malaltia, i a partir d'aquí tot això és el que s'ha anat canviant, les polítiques dels hospitals.
Doncs ho llancem des d'aquí, potser estaria bé que la marató algun any es dediqués al càncer infantil, perquè malauradament d'històries n'hi ha moltíssimes,
clar,
moltíssimes, no? I seria, entenc, un suport i un impuls boníssim.
Nosaltres diem, diem, cada any se'n fan 2.200
sí,
més, no? Però clar, els de l'any passat no han estat curats, aquests se'ls van sumant, no? I a la volta de 6 anys pues, en tenim 7 o 8.000 i n'hi han que repeteixen i n'hi han que els hi dura 10 anys i n'hi ha... Llavors, pues, clar, això es complica molt.
Sí, sí, doncs vinga, des d'aquí tots els nostres ànims, en qualsevol cas, la força i l'impuls perquè la cursa continuï i ajudem aquesta cursa, ja saps que la tens, també de la ràdio. I recordin, demà dijous a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Santiago Rusiñol, la presentació d'aquest llibre, El secret de la lluna plena, que té aquest vincle amb la lluna, amb la cursa, aquesta novel·la, aquesta obra de literatura juvenil que els agradarà molt i que pot ser doncs, una bona manera, no?, de motivar amb aquests joves que els hi costa això de llegir. Doncs escolta, és un llibre d'aventures, uns amics, vaja, que s'ho passaran pipa. Xavier, gràcies, un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.